Aquí tots portem la nostra creu, jo perquè estic, ja ho veieu, una mica mig malalt, mitja veu, però també porta la seva creu la Patrícia Centeno i el Maiol Roger, que no fan vacances. Bona tarda, com esteu?
Doncs molt bé, no fem vacances, però estem aquí.
Sí, que... Feliços i contents.
Celebrar, sí.
No fem vacances, però tampoc és un viacrucis, està aquí, no hem vingut a patir.
Ah, doncs el Roger sempre li dieu això, no?
El Roger sí, però tu no, perquè estiguis relaxat. Et maleiré tota la tarda per haver posat aquesta meravellosa cançó del Monty Python, que tindré al cervell, sí, exacte.
Heu anat de processó alguna vegada, per cert?
Sí.
Sí?
Sí, Andalusia, Sevilla, els dies grans. Sí.
Els dies grans. No hi aniràs aquest any?
No, sóc aquí.
Ets aquí, et quedaràs aquí.
Sí.
Està clar que no vol fer vacances, no vol anar de processons i es vol quedar aquí a l'Estat de Gràcia.
Home,
no,
jo
no.
Crec que les processons un cop ja les has viscut, també cada any, al final, també cansa, eh?
Jo a Sevilla algun any he anat i tinc un molt bon amic que deia estan los muñecos en la calle, saps? Perquè hi ha molt sentiment amb fe i molta gent que no els agrada gens, no? I sempre diu, estan los muñecos en la calle. I dic, home, però si és una gran tradició vostra, no?
A mi sempre les processons sempre em fan pensar en una escena de Missió Impossible 2, sí? En què es van fer un lío mental brutal i llavors van dir... Qué raros son los españoles que sacan los santos y luego los queman, mesclant la Setmana Santa i les falles. Que crec que algun any hauria de passar, no per respecte a les figures dels sants, que qui tingui fe, doncs endavant, però que hauria de passar com a espectacle. Saps? De dir, va, ja no els cremem.
És que és veritat que en aquesta... Recordo la pel·lícula. Sí, recordo... O sigui, no sé com es diuen les pel·lícules de Missió Impossible.
És la 2, perquè va ser l'última que vaig veure.
Porten 20 anys fent Missió Impossible, des de finals dels 90 i encara n'hi ha. Però sí que recordo perfectament el Tom Cruise amb mitja melaneta en aquella pel·lícula i amb una actriu així com de trets facials asiàtics. No sé, uau.
Això ja no sé. Em va quedar marcada la frase perquè vaig pensar, això un dia ho hem de veure.
En fi, aquests dies se'n poden veure moltes de processons a Catalunya, a tot l'Estat, i em fa la sensació que alguns, almenys a mi, tenen un punt gore que no m'acaba d'agradar, però que cadascú faci el que vulgui amb la seva fe i amb la seva raó. Què us sembla si llegim a l'actualitat del dia una mica amb clau religiosa?
Em sembla meravellós.
Si ho faci malament, li passarà una cosa.
Ostres... Doncs,
bé,
encara
vaja,
diuen que no.
Però... Calma, jo l'havia plantejat que no veníem a patir, però...
Clar, però ara, potser sí, potser sí.
Comencem parlant de creus. Donem pas al tema amb una escena mítica de la vida de Brian.
Següent. Crucifixió?
Sí.
Bé, sortim la cua de l'esquerra i no deixis la creu. Següent. Crucifixió?
No, llibertat.
Què?
Sí, llibertat. Han dit que no he fet res i que puc viure lliurement en una illa, per exemple.
Ah? Me n'alegro molt. Te'n pots anar?
No, li prenia el pèl amb toca crucifixió.
Ah, sí, ja ho entenc. Quina gràcia. Bé, sortim.
Sí, ja ho sé. Sí. Agafa la creu i la cua de l'esquerra.
Això mateix, gràcies.
Suposo que la programaran en algun moment. Ara mateix a TV3 estan fent Ben-Hur.
No importa quina Setmana Santa diguis això, eh?
És igual, pot ser de l'any 78, sí. del 87, del 2007 o d'ara del 2019. Però una de les millors pel·lícules, segurament, de la Setmana Santa és aquesta, la vida de Brian. Si fem una ullada, veiem a cada partit que té la seva creu, possiblement, no? Ara estem en aquest període molt dens, de molta actualitat política. Els polítics no paren, no fan Setmana Santa. Continuen fent els seus mítings i propagant els seus missatges. Però creieu que cada partit polític té la seva creu? I qui porta la creu que pesa més, la més grossa?
De tots els partits i de tot... Home, jo crec que en aquest cas la resposta és fàcil perquè els presos estan pagant una penitència que crec que no els hi pertoca.
Patrícia?
Sí, també coincideixo, no?, la penitència dels presos. Però, per altra banda, crec que en aquestes eleccions, així com a mirada estatal, crec que Unides Podem ho té ben bastant cru i veurem la resposta, però jo crec que sí que aquesta campanya són els que estan intentant esforçar-se més perquè sortien una mica perjudicats per aquesta falta de Pablo Iglesias durant aquests 3 mesos de baixa per paternitat i han estat els que s'han hagut de moure més. Veurem si aquesta força que han tret en aquests últims dies els hi serveix d'alguna cosa.
Jo m'avanço dos passos del Via Crucis i ja no és qui porta la creu, sinó qui acabarà crucificat el 28 d'abril o en les setmanes següents pels seus companys de partit, per lo malament que ho està fent. I jo crec que Pablo Casado i Albert Rivera
tenen
tots els números. Estan a aquesta cua i els estan dient al fons de l'esquerra.
És que ara que estava parlant la Patrícia, jo crec que també el PP porta la seva creu, perquè els sondejos no li són gens propicis. Han optat per una política molt dretana, molt extrema, i sembla ser que els seus propis sondejos no els auguren, evidentment, cap victòria, però tampoc un resultat massa honorable.
És que el PP feia una cosa molt ben feta, i sempre es deia, en aquest país l'extrema dreta no té representació parlamentària perquè els recull el PP. El PP era un partit de centre-dreta que hi havia un dia que es llevava moderat i hi havia un dia que es llevava ultradretà. Llavors anava ajustant el seu missatge. I això vol el Casado, l'ha cagat completament, fixant-se només en una de les fronteres del seu vot, la que no li farà guanyar les eleccions, que és la frontera amb Vox, i ha anat a combatre aquesta frontera. En canvi, l'altra, que és la del PSOE, s'ha obert allà un forat enorme per on van anar els votants, que al final Pedro Sánchez l'acabarà votant gent que mai ha votat el Partit Socialista.
Però fins i tot Rivera, no? També, quan va dir, jo no votaré al PSOE. Aquí també, de cop i volta, hi ha un forat negre, aquell que es va descobrir. Doncs era potser també el de Ciutadans.
Bé, és el que volíem buscar també amb el debat de Tres Media, no? Quan el feien, volien incloure a Vox, també per als socialistes els interessava doncs, que aquesta dreta o aquest possible pacte de dretes doncs, quedés al descobert i poder-lo assenyalar i que tothom veigués per on anaven per on podia anar al futur escenari. No sé, jo crec que el Partit Popular al final sempre té la sort de que els seus votants són molt fidels. Per tant, encara que Pablo Casado no estigui doncs, fent el paper de la seva vida, però jo crec que després hi ha una fidelitat de vot que és molt difícil. Així com hi ha partits com Ciutadans o Podem que van variant perquè són nous partits, a PSOE i el Partit Popular normalment sempre compten amb aquesta fidelitat.
Continuem amb clau de Setmana Santa i fem memòria d'aquell famós tuit de Rufián de 155 monedes de plata quan Puigdemont va dir que convocaria eleccions. Si ens agafem una miqueta aquest principi, qui creieu... Aquesta és difícil, és molt difícil de respondre. O molt fàcil. Qui creieu que trairà els seus principis en campanya electoral? Qui està dient una cosa i en farà una altra absolutament contrària? I no s'hi val dir tots...
Tots els partits que estan prometent que aniran a Madrid a defensar la República o el mandat del 1 d'octubre, vulgui agafar el concepte comodí que li diguis, no aniran a fer això. No passa res, perquè ja s'ha convertit en un comodí electoral. Albert Rivera, com a concepte, també ho farà, perquè faci el que faci, com que ha promès totes les coses en una direcció i la contrària, segurament acabarà traient els seus propis principis. I bueno, jo crec que amb aquests ja ho tindríem, així per començar.
És que jo t'he de dir tots. O sigui, clar, en llenguatge no verbal, o sigui, a vegades sempre em pregunten com percebre que un polític ens està mentint. Doncs mou els llavis. O sigui, qualsevol promesa que faci o proposta que faci un polític ja saps que realment no la portarà enlloc. I després és que, per exemple, avui hi havia... que m'ha sorprès moltíssim perquè ha coincidit a Pablo Iglesias i Albert Rivera a Madrid fent un acte a favor dels animals i com fent polítiques animalistes, que m'ha sorprès moltíssim perquè Albert Rivera fa uns anys el veiem a les corrides de toros i Pablo Iglesias també fa a les passades generals també va dir que ell mai prohibiria els toros i doncs estaven dient que per evolucionar, perquè Espanya fos un país modern ens havíem de comprometre amb el respecte i acabar amb el maltractament i el patiment animal i per altra banda, per tant qualsevol cosa que proposin, realment segurament no ho compliran.
En el fons és terrible per això, no? Perquè si estiges una obra de teatre on realment allò que diuen segurament no passarà, o si passa serà un tant per cent molt petit, no?
És que a més, el tema és, tu has parlat de principis i has parlat d'allò que diuen. Els principis jo sovint els trobo a faltar en la política i allò que diuen la majoria de vegades són conceptes buits. Aquests dies sortia un tall d'un debat en què parlaven de l'Espanya buida i sortia el tall perquè a la candidata de Ciutadans se li va, amb el micro obert se li va escapar un ja saps que jo dic el que em fan dir. Però és que tots parlaven, els preguntaven què vols per l'Espanya buida? I tots deien, jo quiero una Espanya d'oportunidades, jo quiero llenar-la d'oportunidades. Això és no dir res, que és l'altra part de la política. O sigui, és veritat que hi ha moltes promeses electorals que no es compleixen, però si tu vas a l'apartat de propostes, en els mítings no es fan, perquè tot és conceptes buits, ens farem respectar, serà un país d'oportunitats, serà un país millor, que al final no volen dir res.
Ahir Jordi Sánchez deia en la seva roda de premsa, després en parlarem més, que no marcaven com a línia vermella el fet de fer un referèndum i d'anar cap a la independència. És a dir, que primer investirien, Junts per Catalunya investiria a Sánchez i que després ja es parlaria d'això. I la resposta de Sánchez és no és no. Nunca. No és no. Aquest no és no també circumscriu això que dius tu, de que diguin el que vulguin, perquè després faran el que vulguin, també.
Jo crec que sí, i de fet és que Jordi Sánchez ahir deia això, però fa uns dies Laura Borràs deia tot el contrari. És a dir, estava dient que sí que hi havia línies vermelles, i jo crec més en el missatge de hi han d'haver-hi línies vermelles, se suposa, com diu molt bé diu el Mayol, és que el que trobem a faltar són principis. O sigui, que hi hagi algú que digui fins aquí, o sigui, nosaltres no podem passar d'aquí. Que avui l'Oriol Junqueras s'ha corregit, no?, i ha dit, escolteu, nosaltres combatrem sempre, perquè és un partit democràtic, combatrem sempre a l'extrema dreta. I qualsevol partit europeu democràtic ho ha de fer. Per tant, Esquerra Republicana no pot estar fora d'aquest lloc. Per tant, això em sembla molt més coherent que dir, escolta, jo no tinc línies vermelles. Se suposa que n'hauries de tenir.
No, però al final estan dient el mateix. El que passa és que jo crec que és una qüestió d'estratègia. O sigui, al final, si a Junqueras li preguntes el referèndum és una línia vermella, et dirà no, perquè la línia vermella és l'ultradreta. El que passa és que Junts per Catalunya, així com Esquerra ha gestionat les seves pròpies contradiccions amb un any de marge i les ha anat mantenint, i si et fixes en la campanya de fa 3 anys, Esquerra fa 3 anys deia que era impossible el que està prometent aquesta campanya, que és una gran contradicció. En canvi, Junts per Catalunya se n'està donant ara que el que diu el número 1 no és el mateix que el que diu el número 2, que el mandat de l'1 d'octubre va dir l'altre dia, diria que el conseller Calvet és un mandat per fer un referèndum que te l'aprovi el Congrés dels Diputats. És a dir, ara mateix Junts per Catalunya està combatent no el que són els seus principis, perquè tothom entén que és un partit independentista i que d'aquí no s'han mogut, sinó el que és la manera d'aplicar-los i d'implementar-los. I aquí hi ha una contradicció brutal que et porta a això, que Jordi Sánchez digui una cosa un dia i Laura Borràs digui una altra l'altre dia.
Continuant amb Pedro Sánchez, amb aquest no és no, ha tingut molts moments. A més, ell ha tingut molts moments en què el no ha estat sí i el sí ha estat no. Quan va dir que convocaria eleccions i després va voler esgotar la legislatura, quan criticava Rajoy per fer servir decrets llei i després va arrencar la legislatura superant els governs de Rajoy i Zapatero en número de decrets llei, quan defensava que hi havia rebel·lió i després només va acusar els presos per sedició. O sigui que Sánchez és un dels trileros majors de l'Estat. I a més, amb l'última notícia, que ha estat el debat electoral, que si a 3 Media, que si a Televisió Espanyola... En fi, al final, a Televisió Espanyola, dia 22 d'abril, dilluns, i crec que a 3 Media, dimarts, dia 23. Mm-hmm. I anirà a tots dos, al final, no?
Sí,
heu entès el que ha passat amb això del...
La
Patrícia sí que ho has seguit, em sembla.
Jo ho he seguit i he demanat ajuda per entendre-ho. És a dir, hi havia un moment en què no entenia per què... Primer, jo no entenc que hi hagin partits demòcrates que no s'haguessin negat a debatir, a debatre amb Vox. Ja per començar, o sigui, em va sorprendre molt que Unidas Podemos acceptés aquest debat. Després em va sobtar que Pedro Sánchez li interessés tant. Però realment aquí sí que em van explicar una suposada estratègia, que no sé si hagués estat bona o no, però la idea era que els socialistes el que volien era això que comentava anteriorment, era retratar doncs, que hi ha una ultradreta, no?, en la que tindria cada cabuda al Partit Popular i Ciutadans, que hem vist representada al Parlament Andalús i que es podria veure també al Congrés dels Diputats. I doncs Sánchez el que volia era doncs, que aquest mapa electoral es pogués demostrar o es pogués visualitzar a través d'una imatge i que ells debatessin entre ells i al final s'acabessin matant. No? Aquesta suposadament era l'estratègia que els socialistes tenien sobre la taula. Ara, quan els hi falla Vox, és quan es comença a desmuntar tot i al final jo crec que ha estat tant la pressió perquè el president del govern espanyol, que se suposa que ha refet o ha apostat tant per la televisió pública, anés a Televisió Espanyola, que al final no hi ha hagut un altre que apostar pels dos dies, perquè si no quedaves fatal. Ja havia quedat fatal, però encara més.
Fins i tot Televisió Espanyola ha sortit a dir, senyor president, sisplau, no ens utilitzi. Nosaltres un ens públic a les seves estratègies electorals, no?
Bueno, això em sembla que pequen d'ingenus. El que passa, quan tu vas favorit en unes eleccions, la norma diu que no t'has d'arriscar i un debat sempre és un risc. I és veritat el que deia la Patrícia. Ells volien el debat de 3 Media per dir, veieu, hi ha les tres dretes que són els dolents i després estem nosaltres que anem dient coses. En el moment que això se li cau, doncs ha de gestionar el anar a un debat que ja ha dit que sí, al intentar no fer dos debats, al respectar la televisió pública, i això, la quadratura del cercle, era molt difícil. Al final s'ho ha hagut de menjar, ha culpat el comitè electoral, que això m'ha agradat molt, de dir no, els demanaré al comitè electoral que rectifiquin. I tot quedarà en una polèmica de campanya dilluns o dimarts, quan haguem vist els dos debats, i si Sánchez n'ha sortit reforçat, que jo crec que sí, perquè tot això que tu has dit i que l'has retratat molt bé com una persona que fa uns viratges, els altres són tan bèsties que queda totalment dissimulat. És a dir, en comptes de centrar-se en el que tu podries dir de debò de Sánchez i descriure'l tal com és, que ja et seria suficient com a element electoral, exageren tant i diuen tantes coses que al final acaben fent bo, perquè dius, vale, sí, és un senyor que té moltes contradiccions, que no sé quantos, però no és el dimoni que pinten els altres.
Ja veurem què passa amb aquestes eleccions i el resultat final. El que està clar és que si haguéssim, tornem a la clau de Setmana Santa, si hagués un home ressuscitat, aquest seria Pedro Sánchez. O sigui que fa un any i mig Este muerto está muy vivo, no? El portaven així, no era ningú. No estava fora del Congrés dels Diputats, els barons no el volien, la Susana Díaz el feia fora de tot arreu, i de cop i volta s'ha posicionat, va arribar la moció de censura, que jo recordo, estava amb el Toni Soler i ens vam mirar, quina tonteria és aquesta del Pedro Sánchez, moció de censura. I al cap de dos dies...
Que surt.
Que surt, i és president del govern, i no només això, sinó que avança les eleccions i que potser les guanya i acaba tenint una majoria prou estable, amb altres partits, evidentment, per ser un president de 4 anys, no? I jo crec que el viatge és al·lucinant, no?
Jo crec que ningú s'ho esperava, és a dir, fa un any i mig tothom tenia enterrat a Pedro Sánchez i a més ho tenia molt difícil per... Més que per arribar a la Moncloa, jo crec que ho tenia molt difícil per arribar a Ferraz, perquè realment, o sigui, el seu propi partit era el seu màxim adversari, ja no era l'oposició. No era l'oposició. Per tant, sí, és un ressuscitat de la política, podríem dir, i veurem com li van aquestes eleccions. No sé si ho tindrà tan fàcil, tampoc. O sigui, no sé
si... Tu que analitzes la política i els polítics i com ho fan i per què fan les coses, tu creus que el que té és sort, és la flor, és tacticisme, o és molt bon polític movent-se en els tempos de la política actual?
Jo crec que és una persona molt perseverant i després que té molta sort. És a dir, jo crec que són els dos factors. Com a estratega, jo no el veig. Jo crec que ha tingut més sort que una altra cosa i tampoc s'ha envoltat de les persones, de les millors persones. Aquesta és la meva opinió, no sé com ho veu el Mayol, però jo, no sé, com a estratega no el situaria.
No, perquè també he tingut molts errors. És a dir, la seva defenestració també parteix d'uns errors bàsics i capdals. El que passa, sí, jo sé que Jesús porta 2.000 anys patant-ho, però Pedro Sánchez diria que ha ressuscitat dues vegades. Perquè hi ha la de que guanya Susana Díaz de Ferraz i després la que ja tothom el dona per amortitzat i és president, i ara estem parlant que pot guanyar unes eleccions amb un gruix de diputats bastant important. I jo crec que més que ser un bon estratega, no té por a arriscar. És a dir, ell ha fet jugades molt arriscades que, si li sortien malament, ningú li hauria donat importància. És a dir, haurien dit, home, sí, ha perdut, però ha perdut davant de la parella de Ferraz, ha perdut davant de tot el socialisme clàssic, s'ha arriscat amb la moció de censura però no li ha sortit bé. Ell ha jugat jugades molt arriscades que li han sortit bé. És com quan jugues a pòquer i fas un all-in i t'acaba sortint. Doncs sí, té fama de flor al cul i la té.